El divan amb Sílvia Coppolo, dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio.
En la vida s'ha de triar entre la simpatia i la força. Els homes forts donen moltes trepitjades i causen moltes ferides. És natural que el seu pas durant molts anys o durant tota la vida sigui voltant d'engrinyols i de penjaments. De mi puc dir-li que el dia que jo no em sentís fortament atacat, apassionadament odiat, sentiria la tristesa del que s'adona de la seva decadència. Carta de Francesc Cambó a Joan Estelrich. Amb aquesta cita comença una obra, diríem, sensacional, genial, gran, que ho abasta tot. N'hi diu ben bé l'últim retrat, Borja de Riquer, referint-se a Francesc Cambó, 30 anys estudiant-te'l. Doctor Borja de Riquer, benvingut al divan.
Bé, moltes gràcies per convidar-me.
A veure, aquest home volia ser fort.
Sí, i ho era.
I ho era.
En bona part, però també es va equivocar molt.
Vostè tota l'estona diu història d'un fracàs. La paraula fracàs surt un cop, dos cops, tres cops. I ara somriu vostè.
Sí, certament, perquè va fer moltes coses. I en moltes se'n va sortir. Però en la que era més decisiva per ell, que era el seu projecte polític, va fracassar. I això ho lamenta en les seves memòries, però no ho explica prou bé.
Per això vostè ha resseguit les cartes i les seves pròpies històries d'ell que realment no explicava les coses com són.
Sí, això és una cosa molt corrent dels polítics, que a l'hora d'escriure les seves memòries expliquen el que volen, amaguen coses, intenta presentar-se com un itinerari coherent, quan després te n'adones consultant els papers dels mateixos polítics que això no era així.
Infinites vegades des de fa molts anys hem comentat la situació difícil que ens crea el fet de ser alhora catalanistes i conservadors, quan els conservadors d'Espanya són anticatalanistes. Nosaltres estarem desplaçats dins la política espanyola mentre les dretes siguin antiautonomistes i especialment anticatalanistes. Carta de Francesc Cambó a Joan Ventosa, 18 de juliol, quina data, de 1936, però podria haver estat escrit demà.
Sí, evidentment. Aquest serà un dels grans problemes polítics que tindrà la dreta catalanista, que és que no trobarà interlocutors a Madrid, no trobarà complicitats. Tot i que el seu projecte era relativament moderat en termes econòmics, polítics i fins i tot autonòmics, les dretes espanyoles es van manifestar com antiautonomistes i també anticatalanistes.
Però això continua sent avui així encara?
Sí, perquè no han après història els polítics.
No els té d'alumnes, vostè.
No. He tingut algun de dretes, però pocs.
Me'l va provar, sí?
Sí, si ho fa bé, jo amb això no faig distincions.
No aprenen història, o no la volen aprendre, o si l'aprenguessin haurien de cedir poder, i no els interessa el poder, i molt menys si és el perifèric.
És evident que aquest és el tema fonamental. És a dir, un s'acomoda allò que és més conservador, que no sigui canviar les coses perquè canviar les coses li creen problemes. Llavors, com ja els hi agrada aquesta idea d'Espanya única, per què discutir sobre la pluralitat? És millor deixar-ho tal com està, perquè és on se senten còmodos.
És a dir, en realitat, això del diàleg és una paraula sense contingut. No tenen cap voluntat de dialogar. És que a mi, perdoni, em fa l'efecte que és com si jo veiés una parella i que ella digués, hem de parlar, i l'altra, ja ha sortit corrents, no? O sigui, perquè no volen parlar-ne. Volen que les coses continuïn sent o com estan o com eren abans.
És evident, perquè és on se senten poderosos. I el poder atreu molt. Tot el que significa posar en qüestió la situació pot significar un repartiment de poders i d'influències. I això no els beneficia. Per això més val ser conservadors, no canviar res. I això passa no solament entre la dreta espanyola conservadora, també bona part de les esquerres espanyoles.
Recordo una vegada amb Miquel Roca que jo li deia, perquè Madrid, no, miri, escolti'm, ara hi ha el PP, era fa anys, però després vindrà el PSOE, llavors això canviaria, o perquè Madrid... I em va dir, Madrid és Madrid. sempre és Madrid, amb la idea de l'essència no canvia tant.
Hi ha algunes diferències, cal ser justos, però en la qüestió catalana alguns tenen més mà esquerra i altres només tenen el garrot a la dreta, però essencialment la idea de ja els hi va bé l'estatus actual. És a dir, no canvia res malgrat que hi hagi l'estat de les autonomies, malgrat que la Constitució parli de nacionalitats, el millor és deixar-ho tal com està, perquè és on se senten còmodes.
Llavors, l'única manera d'aconseguir un canvi seria allò que en diuen, no, els negocis, un win-win, però quina percepció pot tenir aquest centralisme espanyol de guanyar-hi alguna cosa? Què podria guanyar si realment revisés aquesta manera de ser o d'estar?
Perquè des de quan un estat centralista és molt, molt més pròsper i ric que un estat descentralitzat? Això és fals. Estats Units és un país molt descentralitzat. Alemanya Federal també ho és. És a dir, la idea aquesta de que el centralisme, la nació única, ens fa més forts socialment, és falsa, perquè el que fa és amagar diferències que creen tensions.
Jo havia nascut per governar i no per fer negocis ni entretenir-me en fer filosofia. Jo era l'home més ben dotat, tant a Barcelona com a Madrid, per fer política en l'oposició, fins a imposar-me i en el poder per a realitzar una obra constructiva. Jo no vaig creure per excés de sentimentalisme catalanista l'ensenyat consell d'en Prat. Bosch en bo, haveu d'anar a viure a Madrid, que sols des de Madrid es governa Espanya. No deveu fer cas dels que us criticaran d'antuvi. Seran els primers en seguir-vos quan us vegin triomfar a Madrid vivint a Catalunya. Els catalans us devoraran. Carta de Francesc Cambó a Josep Pijoan, del 1945. Només des de Madrid es pot governar Espanya?
Sembla evident. Fins ara, sí. I no solament això, sinó que és evident és que en els darrers 30 anys han aconseguit una cosa que fa 100 anys no hi havia, no existia. Que Madrid fos la capital del capital, el centre de les relacions econòmiques. En l'època de Cambó, el centre més dinàmic econòmic era Barcelona, Catalunya, i Madrid era el govern, la burocràcia. Els darrers 50 anys, entre el PSOE i el PP, han aconseguit que Madrid sigui la capital dels capital, espanyol e internacional, de les relacions financeres. Tenen més poder que mai.
Molt bé, entre el PSOE i el PP, des del centre, des de Madrid, quina part de responsabilitat hi pot haver des de Catalunya en el fet que la capital de l'Estat sigui també la capital del capital, dels diners?
Pues, certament, no podem fer una argumentació simplement victimista. Ells són els culpables, nosaltres som els innocents, som les víctimes. No, aquí hi ha hagut també el que podíem dir responsabilitats catalanes. El tipus de política catalana que hi ha hagut des de la transició, des dels anys 70 fins ara, doncs d'alguna manera ha servit també per consolidar aquest model, encara que sigui de forma passiva, per omissió, per no pressionar.
El fracàs, fins ara, del procés hi ha tingut a veure en que ara Madrid sigui a més la capital del capital?
En part sí. El fracàs del procés ha estat un fracàs nostre, que és una cosa que aquí s'hauria d'assumir més seriosament, perquè els que van fer la jugada forta aquí va ser el govern i el Parlament català i es va equivocar i per tant això ha servit en part per reforçar els altres.
Vostè, que en sap tant d'història, ha estat tota la vida que s'ha dedicat a la història i que la té agafada i remirada i analitzada des de moltes perspectives, diríem, des de moltes línies per tenir una idea panoràmica, vostè va pensar que realment es podia declarar la independència unilateralment i que realment existís, que es pogués aportar a la pràctica?
Miri, el dia abans de la proclamació de la independència pel Parlament català, jo vaig escriure un article a La Vanguardia, el 26 d'octubre de l'any 17, en el que deia clarament que seria un error la proclamació unilateral, que el que s'havia de fer era convocar unes eleccions i presentar una candidatura única catalana dels que estan a favor del dret a decidir, una mena de solidaritat catalana, perquè en aquella conjuntura segurament aquesta candidatura podria obtenir potser els dos terços dels vots. I això sí que seria un autèntic referèndum.
Com vostè sap molt bé, es va estar discutint si es proclamaven ja, diríem, es convocaven les eleccions durant hores. Ara bé, aquesta idea, recordo ara l'article, en aquell moment de anem a eleccions i com si diguéssim tots junts, no? Tots plegats, els que tenen la posició cap a la independència, era valorada, com ho diria, per dir-ho clar, com una traïció, poc menys.
Sí, per una gent que no havia analitzat la situació, havia sobrevalorat les forces pròpies i menyspreat l'adversari. Això és un greu error polític de gran part dels dirigents independentistes catalans. I això l'haurien de reconèixer en públic. I lo lamentable és que no ho reconeixen.
El divan amb Sílvia Coppolo. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Catalunya Ràdio.
Som afortunats que avui hi hagi el doctor Borja de Riquer i Permanyer al divan. Som afortunats que escrigui després d'investigar, que ho incorpori o ho passi tot pel sedàs de la seva saviesa meticulosa, feta anys rere anys. Estem molt contents que avui sigui aquí al divan doctor Borja de Riquer, historiador, catedràtic, escriptor, especialitzat en història contemporània, en cultura catalana, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Acadèmia Europea de Ciències i Arts. En fi, la seva trajectòria acadèmica i literària l'ha convertit en una de les figures de referència en l'estudi de la història i també de la cultura de Catalunya. I just ara fa molt poc, ja som a la segona edició, ha escrit Francesc Cambó, L'últim retrat. Deu al seu company Lluís Permanyer de La Vanguardia una biografia magistral, el monument que mereixia un personatge de la talla de Cambó. El polític més important d'ara fa un segle, diu vostè.
Sí, segurament del primer terç del segle XX, sí. Sens dubte. Amb molta diferència.
Per què és el més important? És a dir, si ara haguéssim de dir tots els elements que fan que sigui una figura tan rellevant, quins hi posaria?
I, per exemple, se l'ha comparat sovint Enric Prat de la Riba,
sí,
que era del seu mateix partit, o Francesc Macià, o Lluís Companys. Aquí vindrien, com és lògic, les opcions més personals ideològicament. Però Francesc Cambó és l'home que converteix el catalanisme en un problema espanyol. És a dir, és el polític català que porta la qüestió catalana a Madrid. És el líder parlamentari del catalanisme, el que presenta els primers projectes d'estatut, el que intenta fer una cosa que és molt complicada, i per això fracassa, que és reformar Espanya amb autonomia catalana, intentant lligar les dues coses. Una Catalunya autònoma dins d'una Espanya millor, més moderna i més avançada. El problema és que això no li van comprar ni gran part dels polítics de Madrid, i aquí a Catalunya inicialment va tenir un ampli consens, però veure que hi havia notables dificultats, doncs va tenir el que podien dir també gent molt crítica amb ell.
Aquí se'l va valorar, a Catalunya, però Espanya, en el global d'Espanya, de Cambó no en parlen de la mateixa manera?
En parlen poc i de manera simplificadora. Per ells, Cambó és simplement un polític catalanista, quan de fet era un home d'estat, que tenia uns projectes per a Espanya extremadament avançats, molt més que gran part dels polítics espanyols de l'època, tenia una preparació intel·lectual molt superior a ells, per això li envejaven tant. Clar, ell era bastant soberbi, molt cregut de si mateix.
Mm.
Ho demostrava massa en els seus discursos parlamentaris i aquesta superioritat no es perdona.
Es pot fer sense aquest posicionament, sense ser superbi, sense estar apagat? Es pot aconseguir?
Ell li va faltar habilitat, mà esquerra, tot i que va tenir algunes complicitats, però evidentment estava massa cregut de si mateix i va creure que a Madrid podria triomfar fàcilment, que seria tot bufar i fer ampolles.
I vostè, que ha endut tants anys estudiant-te'l, hi ha un moment que, no sé, com deu ser en la intimitat, quan descobreix aquella carta, mira que això contradiu, estima el personatge?
És un personatge extremadament complex i contradictori. I el fa, i això el fa extremadament atractiu. És a dir, la gent que canvia, que rectifica, que s'equivoca, que torna a anar, és la, per un historiador, és la gent més interessant. No passa aquells que la seva vida és pràcticament unial, que no hi ha canvis. Cambó és siga-zagues comptant. Aviat està en una banda, aviat està en una altra.
Argentina, la relació amb el rei Alfons XIII, la caiguda de la monarquia, la guerra civil... D'aquests moments, què ens en diria, per exemple, amb el rei, la relació amb el rei?
És una relació extremadament interessant perquè el rei era un rei polític, Alfons XIII és un rei molt intervencionista, així va acabar com va acabar, és a dir, sortint a l'exili, i és un home que se n'adona de la rellevància de Cambó, se'l vol atreure, el vol enganyar, un parell de cops l'enganya, i finalment la tercera vegada Cambó ja no pica. Quan li ofereix en el Cambó, l'any 22, la presidència del govern, però amb la condició de que no pot actuar com a catalanista, que Cambó se n'adona que l'estan enganyant, que aquell polític no l'ha entès. Com pot demanar-li a Cambó que no faci de catalanista
quan
és precisament el líder del catalanisme conservador? Per tant, això és una trampa. I per això Cambó, i això és a l'octubre del 22, diu que no a la presidència del govern.
Creu que s'equivoca vostè?
Hi ha historiadors espanyols que van dir el gran error de Cambó. Jo crec que era una trampa. Una trampa del rei perquè no li hauria donat tots els poders per governar de veritat, se li hauria llançat a sobre tota la classe política espanyola i aquest govern hauria durat 6 mesos.
Cambó i Franco, què n'ha de dir?
Pues, aquest és, diguem-ne, la gran taca de Cambó. Com és que un home catalanista com Cambó a l'any 36 dona suport a la sublevació militar, podríem dir a posteriori? Ell no va participar en absolut en la conspiració i fins i tot estava en contra de l'aixecament. Jo he trobat cartes que condena clarament la militarada. Però quan allò es transforma en una guerra civil, en dos bàndols, i en el bàndol republicà, a Catalunya el que hi ha és una revolució social extremadament violenta, Cambó, com home conservador, opta pel mal menor.
I el mal menor era... I... Això era perquè no guanyés el Front Popular.
Exacte. Opta... Franco és el mal menor. La victòria dels militars, com a mínim, restaurar per ell el seu ordre. Ell vol ordre. A mesura que la guerra s'allarga, se n'adona de lo arriscat que ha estat la seva opció. Perquè aquests militars no estan simplement per guanyar la guerra i després anar-se. El Franco vol quedar-se.
Un home de negocis que va guanyar molts més diners dels que deia que havia guanyat.
És un gran multimilionari. Cambó és l'únic espanyol que presideix una multinacional al primer terç del segle XX. És la cinquena empresa elèctrica del món. L'empresa que dona més beneficis als seus accionistes, dividendos del 20%. Ell és el president del Consell d'Administració, té 20.000 accions i té un percentatge dels beneficis. Esdevé multimilionari en molt poc temps. Fins i tot no sap què fer amb tants diners que té.
Un home que va tenir una immensa labor de mecenatge i encara tenim la col·lecció clàssic dels clàssics de la Bernat Metge. com una meravella del pal país.
Ell és el gran mecenes, cap mecenes del nivell de Cambó. Ni en l'ambició dels projectes, ni en la dimensió del seu mecenatge a nivell econòmic. Pensi que només els 50 quadres que va donar de la seva col·lecció clàssica al MNAC avui en dia estarien valorats per uns 300 milions d'euros. Això ho va donar. És a dir, no hi ha cap mecenes espanyol que hagi fet una donació com aquesta.
Ara, una vida o un final amargat per les acusacions de corrupció.
Sí, perquè aquesta companyia elèctrica tan important que li donava tants diners, la Xade, però resulta, i això Cambó ho va ocultar, i també bona part dels historiadors que han fet biografies de Cambó, era una de les empreses més corruptores de la vida política argentina, que va corrompre pràcticament ajuntaments sencers, el de Buenos Aires, i fins i tot a presidents, a ministres, i això hi arriba un moment que és conegut, esclata, hi ha un gran escàndol, una comissió investigadora que fins i tot demana processar a Cambó quan Cambó viu a l'Argentina, però la companyia té prous mitjans com per sortir-se'n a base de subornar aquell que era el militar que, d'alguna manera, dirigia des del govern aquesta comissió, que no era un altre que el general Perón.
Diu vostè que era un home amb un proverbial mal geni, que tenia poca paciència amb la gent i que no suportava que li fessin perdre el temps i per això fàcilment els engegava amb quatre crits. Sí. Home, no, la simpatia màxima no ho era, però ja ell mateix escriu que més val ser fort que simpàtic.
Sí, sí, era un home de caràcter fort. Arriba un moment, evidentment, la seva rellevància política, els diners que té, fa que tingui una cua de gent que va demanar-li tota mena de favors. I d'entrada té com uns secretaris que els hi fa de filtre per evitar... I després, quan algú aconseguia una entrevista amb Cambó, aquesta durava 5 minuts. Obligava a dir, expliqui'm en 5 minuts el que vol. I d'aquí 5 minuts vostè s'anirà amb un sí o amb un no.
Aquest home ja es va inventar l'elevator pitch.
És a dir, no volia que li fessin perdre temps.
5 minuts, eh?
5 minuts per explicar.
A vostè li hauria agradat tenir una relació continuada amb Cambó?
Home, m'hauria agradat conèixer-lo, evidentment. Després de llegir-lo tant i de conèixer-lo, diguem-ne, de lluny, poder-lo tenir una entrevista amb ell m'hauria agradat molt.
Una vida sentimental complicada. I complicada és una manera suau de dir-ho.
Sí, aquí és una altra de les grans històries amagades. Cambó, que havia dit que ell sacrificava la seva vida familiar per dedicar-se a la política i, per tant, que no es casaria mai, etc. Clar, resulta que li agradaven molt les senyores.
Era un penques, diguem que no.
No, un penques no.
Que no.
Li agradaven les senyores i tot...
Ho dic per el contrast entre una cosa i l'altra. Diu, no, em dedico a la política, no puc estar per les senyores.
I tota mena de senyores, joves i no tan joves, solteres i
casades,
separades, una mica de tot. I amb aquestes relacions, pues, a vegades es compliquen, amb el naixement de criatures no volgudes.
Té. Dues criatures, dues filles.
Que se sàpigui, que jo hagi pogut documentar dues filles.
Va tenir relacions amb Montserrat Rivera, de la no reconeguda Montserrat Girona Rivera.
Sí.
I Mercè Mallol, amb la que s'hi acabaria casant per qüestions d'herència.
Sí, es casa l'any 46, un any abans de morir, perquè la seva filla Helena, que en aquest moment ja té 18 anys, pugui ser heredera universal, que llavors s'exigia que fos filla de matrimoni legítim. No hi havia prou en reconèixer-la. Ell l'havia reconegut uns anys abans, però una cosa és reconèixer i una altra que sigui filla de matrimoni. I per això es casa l'any 46 i morirà l'any 47.
Tinc entès que hi ha un moment que Cambó proposa a una persona, no?, ser la seva amant, segons una dama austríaca, que li va proposar ser l'amant i si volia que el seu marit prosperés. I com que ella va dir que no, doncs va organitzar una persecució contra ell.
Això ho explica Joan Estelrich en el seu dietari i jo he pogut identificar la senyora.
Ah, caram.
La nota d'aquesta informació es posa el nom de la senyora. I, per tant, penso que amb això es verifica que no és una anècdota inventada per Joan Estelrich, sinó que és veritat.
Més de 700 pàgines amb una pila que al final que ens en fa una síntesi i tot de referències, això ho he trobat aquí, aquí diu això, aquí diuen allò, Francesc Cambó, L'últim retrat, i vostè amb aquest títol també tanca, diu, ja ho he escrit tot jo.
Bé, bueno, mai es pot dir que una obra és definitiva. És possible que apareguin més documents sobre Cambó, que siguin rellevants, no ho nego. Jo he mirat molts arxius, espanyols i estrangers, correspondència privada, però sempre poden aparèixer més coses que no crec que modifiquin radicalment la meva interpretació, però que poden afegir informacions interessants.
Borja de Riquer, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 14a temporada. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
El doctor Borja de Riquer ens ha triat Beatles i Yesterday. Per què ens ha triat aquesta cançó?
Bueno, jo sóc de l'època dels Beatles. Clar, jo vaig néixer l'any 45 i quan comencen els Beatles tenia 15-16 anys. I, per tant, tota la meva joventut en part està marcada per la música dels Beatles, les festetes que feien llavors quan érem jovenets, pues era un recurs obligat.
Clar, jo pensava això que diu vostè, però que a més parla d'ahir, per a un historiador, en venir, veure el passat, interpretar-lo, posar-lo en el context i que ens doni claus per poder albirar com pot anar el futur, és essencial entendre el passat.
Evidentment, és a dir, el Yesterday m'evoca això que el passat ens ha de ser fonamental per poder entendre moltes coses del present. I veritablement els Beatles van significar, entre cometes, una certa revolució per la gent jove de llavors.
Vostè també ho és, no?, de revolucionari. Bueno, és com amb un posat molt formal, però té els ulls murris, li riuen tota l'estona, no?
Jo, com tota la gent més o menys sensata, quan s'és jove és bastant revolucionari.
Era revolucionari?
I no me'n penedeixo. Jo només vaig militar políticament en la clandestinitat, en l'antifranquisme. Quan van arribar les llibertats ja vaig decidir deixar la política, però jo havia estat organitzat en organitzacions clandestines a l'època franquista.
Formava part del sindicat democràtic.
Primer del sindicat, que va ser, i després d'organitzacions polítiques que podien ser perseguides durament.
I no el van veure mai? No el van trobar? No,
vaig tenir molta sort.
Va tenir sort? Va tenir amics.
Amics i sort. Jo havia d'anar, això no ho he dit mai, a la reunió de l'Assemblea de Catalunya Maria Mitjancera, en la que van ser detinguts els famosos 113. En l'últim moment em van avisar, quan faltaven dues hores, no cal que hi vagis, hi ha un altre.
Això és realment sort.
És sort
a la vida, eh? I el van avisar perquè hi anava un altre o no, perquè tenien alguna informació del que podia passar?
No, perquè anava un altre, perquè aquest pobre el van enxampar.
A veure, vostè em diu que era un revolucionari que va estar en la lluita antifranquista, i això a casa com anava, això?
Pues no anava gaire bé, perquè el meu pare més aviat era l'antítesis d'això. el meu pare, el qual es respecto moltíssim, i finalment vam trobar una entesa fàcil, com és lògic, als anys que jo tenia 20 anys, ell, que era vicerrector de la Universitat de Barcelona, jo estava amb els revolucionaris del Sindicat Democràtic, ell que era franquista, jo era antifranquista, ell era catòlic, jo no ho era, doncs pot entendre que doncs, la relació no eren fàcils.
Però van arribar a un punt de respecte.
Sí, vam arribar a respectar-nos mútuament. Cadascú tenia les seves idees, intentàvem a taula no parlar de política.
Sempre es pot parlar del Barça.
Es pot parlar del Barça i d'altres coses.
Isabel Permanyé.
La meva mare.
Què sí, me'n diu?
Era una persona excel·lent, dedicada profundament al seu marit i als seus fills, dels quals, diguem-ne, sempre tindrem un record, perquè era una dona d'allò que abastava tot, ho feia tot, portava la casa d'una manera perfecta. Era una gran ama de casa i, a sobre, una molt bona mare.
Quins valors li ha transmès?
Bueno, jo diria que potser m'ha transmès més valors al meu pare que a la meva mare. Perquè jo, en els últims anys, bueno, amb qui vaig tenir més converses i relacions al meu pare. I el meu pare em va transmetre sobretot una cosa, que és el treball ben fet, el treballar molt en allò que t'agrada. I jo he tingut el privilegi, com el meu pare, de que ens agradava la feina que fèiem. Fer de professors i d'investigadors. I això és un gran privilegi. Que t'agradi molt la teva feina és una cosa que no pots desitjar més.
Clar, perquè vostè ara viu a Barcelona, però ha viscut molts anys a Sant Cugat, justament perquè era més fàcil arribar a l'Autònoma de Barcelona, no? D'on n'era Inés, ara un horari catedràtic d'història moderna i contemporània. I quan ho va pensar que volia ser historiador?
Molt, molt jove. Amb 14-15 anys jo vaig tenir la sort de que a casa meva hi havia molts llibres d'història. I per tant, i el meu pare també, d'alguna manera, em va facilitar llibres. I llavors jo vaig entrar a la Universitat de Barcelona a 18 anys havent llegit llibres de grans historiadors, de Jaume Vicenç Vives, de Ferran Soldevila. Jo ja sabia qui eren. I això és un gran avantatge. I per tant, llibres com els Industrials i Polítics del Jaume Vicenç Vives és el que em van convertir en dir, jo vull ser un historiador com aquest, jo voldria fer llibres com aquest.
I té alguns historiadors que eren de referència, podríem dir?
Jo vaig tenir també la sort, coincidint amb els anys d'estudiant, que jo a les tardes treballava al diccionari Larús a la secció d'història, fent articles.
Fent les veus, allò,
fent
clar,
les veus,
articles.
Exacte. I allà vaig coincidir amb... Eren més grans que jo i veritablement em van influir molt. Tres o quatre persones. Josep Termes, Josep Fontana, Jaume Torres, Ramon Garrabou, Miquel Isar. Va ser un privilegi per mi perquè jo diria vaig aprendre més a la redacció d'Història del Larús que a la Facultat de Filosofia i Lletres.
Tenim, evidentment, una molt clara la consciència d'un sentiment d'unitat col·lectiva. Això és important.
Molt bé, unitat col·lectiva.
Però el que passa és que perquè això es pugui manifestar en un estat, evidentment, cal poder exercir les capacitats que comporta. I aquesta possibilitat d'exercir aquestes capacitats no les hem tingudes ni gens ni mica.
Em sento afortunada d'haver pogut parlar amb Josep Fontana al divan també, que em deia la independència es guanya amb una guerra d'independència. Sembla una frase molt senzilla, però el que hi ha al darrere, no? I em deia això i quedava com inclòs, no? I no es guanya d'una altra manera.
Sí, això... Amb en Fontana havíem parlat molt, perquè vam ser molts amics fins a l'últim moment. I amb en Fontana jo possiblement era més optimista. Mm. Ell va ser sempre bastant pessimista. I deia, hem de tenir prou força. I no la tenim.
Què és prou força?
Prou força és no solament tenir la raó, tenir força social al país i tenir complicitats a fora, que ho vegin bé, que encara que no intervinguin, que t'ajudin, que no estiguin en contra.
Ai, però, doctor Borja de Riquer, aquestes complicitats a fora, encara me'n recordo llavors quan parlàvem, deia, no, és que a la Unió Europea en tenim de complicitats. Ara, quan ja ho hagin fet, ens ho diran, saps?
Ja es va veure que no era així.
Clar, diu, perquè no ens en vam sortir.
No, perquè segurament, i ja estic avançant hipòtesis discutibles, si en comptes de fer una declaració unilateral, haguessin anat a unes eleccions i haguessin sortit candidatures independentistes amb el 70% dels vots, ja veuríem què dirien les opinions democràtiques europees.
Recordo que en Romeva m'ho deia.
Com a mínim dirien, escolti, l'estat espanyol té un problema i ha de negociar amb aquesta llei.
Clar, amb un 70% li dirien té un problema i quan s'ha arribat a un 52 no?
Evidentment.
I això ha de ser molt majoritari.
Sí.
Borja de Riquer, avui al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa. 14a temporada. Catalunya Ràdio.
Els events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics, lo grec i lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jorn.
Per què ens la triada?
Per diverses raons. En primer lloc, perquè jo vaig conèixer a Raimon cap a mitjans dels anys 60, quan va anar a casa a parlar amb el meu pare, a cantar-li aquesta cançó i a dir, i a demanar-li com havia de pronunciar la llengua d'Ausias Marc.
Oh.
I el meu pare li va dir, vostè d'on és? Diu, de Xàtiva, diu. Ausias Marc parlava com vostè. Canti en valencià de Xàtiva, que és com parlava Ausias Marc. Després he tingut la sort de tenir tracte personal amb el Raimon i l'Annalisa durant molts anys i som grans amics.
Grans persones.
Grans persones i molt bons amics.
Escolti, aquesta anècdota que acaba d'explicar, li dic de debò que em posa la pell de gallina, no? La voluntat de ser tan precís, de ser tan respectuós amb Ausias Marc, anar a veure el seu pare, diu, el que en sap, li he d'anar a preguntar, i l'altre que li doni al seu pare aquesta magnífica resposta. Oh, que genial, que genial, que genial.
Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no m'heta mi n'oblit, sols és pensar-me tal del món d'elit, car nos vivint no creu se pusca fer.
Borja de Riquer, avui al divan a Catalunya Ràdio.
És mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot el meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, he de vos sablo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé.
I com era la seva vida a casa amb una família nombrosa?
Sí, érem sis germans. Vivíem en una torreta al carrer de les Camèlies, a la part alta de Gràcia,
sí,
al barri de la Salut, que era una zona molt diferent de la resta de Barcelona, perquè era molt, estava bastant aïllada i molt tranquil·la. I, bueno, com és lògic, mantenia molt bé amb els meus germans. Jo era el quart de sis, malauradament n'hi ha dos que ja ens han deixat, i bueno, vaig tenir una infància molt feliç, veritablement, no em puc queixar.
I els estius a Sant Feliu de Codines?
Els estius a Sant Feliu de Codines, perquè és el poble dels Permanyers, de la branca de la meva mare, el meu besavi, que es deia Ricard Permanyera, notari, va ser el primer estiuejant de Sant Feliu de Codines.
Uh-huh.
Va construir una torre, Can Permanyer, a 1883. I eren els primers barcelonins que tornaven al poble després d'unes quantes generacions d'haver emigrat a Barcelona, però tornaven com estiuejants. I des de 1883... Pues la meva família, els meus besavis, el meu avi, la meva mare, nosaltres, i ara continuen pues els meus nebots i els meus cosins anant a Sant Feliu de Codines.
Ei, que el veig moure la cama. A ritme.
Jo sóc rockero.
Què diu? Els vuit passos ens fan el rock and roll. Mira que ara quan acabem el divan en podem ballar on, eh? Els vuit punts, eh? On va aprendre a ballar el rock and roll?
Miri, precisament a Sant Feliu de Codines.
Ja?
Als estius, a les festes que es feien, hi havia gent que ja tenia discos de l'Elvis i, evidentment, jo això, amb 15, 16, 17 anys, ho he ballat amb rock. Encara m'atreveixo a ballar el rock.
Encara s'atreveix a ballar amb rock.
Si vostè vol, després li faig una demostració.
Bravo! Bravo! Com anarà en rock? Avui que fem un vídeo. Avui, el roquer que es fa passar per historiador, Borja de Riquer.
Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te.
Una piccolissima serenata.
Vai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò.
Renato Carosone.
Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato, la innamorata la sussurrerà.
La sussurrerà.
La sussurrerà.
En sé la lleta de memòria.
Què diu? En napolità.
En napolità.
En napolità. Té cops amagats, vostè.
Un soldino di cielo.
Vostè ara jo el veig, perdoni, una mica de més jove lligant amb aquesta cançó.
Bueno, es feia el que es podia.
Ai, cantava.
No, pensi que a mi la cançó, les cançons italianes del Sanremo,
sí,
és el que em va facilitar l'aprenentatge de l'italià.
Oh, que bo!
I a partir de llavors, pràcticament sense estudiar-lo, em vaig començar a parlar. Jo he fet conferències en italià, a Itàlia, m'han dit, tens encent napolità. I jo dic, diu el Carosone.
Però no explicava el per què, vostè.
No. Parles molt bé, però tens encent napolità.
I encara ens ha triat aquesta altra? Li vaig saber que aquesta és una de les meves cançons preferides, perquè és un au va, amunt, 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 un, dos, au va, au va, au va.
You keep saying you got
a veure.
La Nancy Sinatra.
Sí, senyor.
Sap que em recorda això?
Què li recorda?
Pues miri, l'Emili.
L'Emili, on va fer l'Emili, vostè?
Vaig fer l'Emili a un campament que es deia Castillejos, dos estius.
Sí.
I cada vegada que sortíem de marxa a fer 40 quilòmetres carregats en tot això, ens posaven en plan masoquista aquesta cançó.
Oh.
Aquestes botes són per caminar.
Oh, però pensaven en la Sinatra, en la Nancy.
En la Nancy Sinatra. Nosaltres portàvem unes botes
altíssimes,
ben altíssimes, carregats amb fusells i coses. I apa.
Ho vam gravar llavors.
I a caminar. I el masoquista que posava la música posava sempre aquesta quan sortia.
Mira tu. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Aquest home que ja veuen que Borja de Riquebanda, de que ho sap tot d'història, és del Barça fins a l'última cèl·lula, des de fa més de 50 anys, passi el que passi, amb el carnet de veterans, te'l trobes al teatre, a sobre de la bicicleta, en fi, disfrutant de la vida. A vostè li agrada viure?
Sí.
És un optimista nat.
Sí, 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 sí. I, a més, tinc la sort de tenir bona salut.
I té bona salut. Digui'm alguna cosa de, si jo li dic el nom, Cristina Gatell.
És la meva dona, la persona que estimo més del món.
Ai, ho diu de debò.
I tant.
Quants anys fa?
Pues, que ens vam casar 42, que ens coneixem 45.
Ella ha intervingut amb qui és vostè avui?
En l'entrevista d'avui?
No, amb qui
en
és?
En la meva vida, i
sí,
tant,
i
tant.
I amb la seva identitat?
És segurament la persona que m'ha influït molt.
Què tal l'ha estat de pare, vostè?
Hauria d'haver-me dedicat més als meus fills.
I d'avi?
Ara em dedico molt a les meves tres netes.
Després de fer aquest Francesc Cambó, l'últim retrat, què voldria fer?
Tinc projectes. Jo crec que en la vida sempre s'ha de tenir projectes, encara que estigui superjubilat des de fa 8 anys, però jo tinc molta marxa, perquè sóc d'aquells que crec que tenir projectes és com anar a bicicleta. Si t'atures, caus.
Donem fe que té molta marxa. I que ens ha triat aquesta pel·lícula? Som a Mogambo, de John Ford, perquè li agrada?
M'agrada la trama del triangle entre l'Ava Gardner, la Grace Kelly i el Clay Gable. No té preu.
No té preu. I aquesta altra? The fire started half an hour ago. A conspiracy, no doubt. A grave de Visconti, la caiguda dels déus.
Sí, aquesta és una pel·lícula que em va impressionar moltíssim quan la vaig veure a França a principis dels anys 70. Anàvem amb el Josep Termes, la vam veure a París, jo crec que culo l'any 71. Ens va impressionar tant que ens vam quedar a veure-la un altre cop seguida. Era aquells cines de sensació contínua.
Sensació contínua, és veritat.
Ens va agradar tant, i diu, escolta'm, aquesta pel·lícula és sensacional, tornem a veure-la, i ens vam quedar asseguts a la cadira i la vam veure dues vegades seguides, tot i que és una pel·lícula de més de 2 hores.
Ens ha esmentat abans Industrials i polítics, al segle XIX, de Jaume Vicenç Vives i també amb Montserrat Llorenç, però aquesta altra obra que ara llegeix el seu propi autor.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Gabriel García Márquez, Els 100 años de soledad. És l'obra completa.
Aquesta obra la vaig llegir perquè el Manolo Vázquez Montalbán, que devia ser l'any quan va sortir, 66 o així, em va dir, érem amics, diu, t'has de llegir aquesta novel·la que és molt bona. Me la vaig llegir en 2 dies seguits. Ha estat de les novel·les que a mi m'ha impressionat més com la lectura d'una cosa nova, diferent. Jo era molt lector, i continuo sent, de literatura, no solament d'història. Però em va impactar tant que la vaig llegir en 2 dies i després anava per la Facultat de Lletres ensenyant el llibre als companys.
Mira.
Heu de llegir això, que és revolucionari. És un tipus de narració com no s'havia escrit fins a llavors, almenys pel que jo coneixia.
Doctor Borja de Riquer i Permanyer, anem acabant. Ha de tornar ara que tingui aquesta cosa que té al cap feta, eh? Sí?
Sí, tinc.
Sí? Sí, que la té, jo la veig, eh? No, la tinc.
M'hi posaré. Possiblement no serà tan intensiu com aquest Cambó, que m'ha obligat durant un any treballar pràcticament 10 hores al dia, sinó que m'ho prendré més calma, però ho faré.
Creu de Sant Jordi 2017. Vostè se sent reconegut pel país?
Sí, no em puc queixar.
Què és el millor que ha fet?
El millor que he fet? Casar-me amb la meva dona i tenir fills.
Si vostè mateix hagués de fer la veu en el Larús de Borja de Riquer i Permanyer per algú que s'ho llegirà en una mena de Wikipedia, no sé, d'aquí 150 anys, amb una frase i mitja al costat del seu nom, què hi diria?
Uf, home, diria que sóc un historiador, especialitat en història de Catalunya i Espanya contemporània, i que professor universitari, que ha donat molts anys classes i que sobretot ha tingut la sort de ser bastant reconegut i de tenir deixebles i molts amics.
Feliç?
Sí.
Sempre?
Mai s'ho és sempre. Sempre hi ha moments de baixar d'això, però en aquest moment no puc queixar.
Optimista?
Sí.
Cap endavant.
Sí, senyora. Hey,
bravo! Hey. Doctor Borja de Riquer i Permanyer, moltes gràcies. Moltes felicitats per aquesta obra que acaba de fer de Francesc Cambó, però sobretot per aquesta manera que té d'abordar el passat, el present, mirant al futur amb optimisme.
Moltes gràcies a tu.
Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te.
Mattia Salom.
Potrai posare sui biondi capelli quella nube d'oro accarezzerò.
Al guió amb Josep Lluís Santiso, a la gravació, al muntatge, al sol, les veus, Susana Ortega, la coordinació, les fotos, que tot funcioni, Sílvia Coppolo aprenent avui amb la sort de tenir al costat un roquer que s'ha fet passar per historiador, Borja de Riquer.
Gràcies.
Moltes gràcies.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 14a temporada.
El valor de la conversa.
Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
la susurrarás.